L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Hi ha música creada per il·luminar les parts fosques de l'ànima. Aquest és el cas de les tres obres que els Simfònics del Vallès, l'Orquestra de la Ciutat de Sabadell, oferirem aquest cap de setmana, el divendres a Sabadell, al Teatre de la Faràndula a 8:45 del vespre i el dissabte i diumenge al Palau de la Música Catalana de Barcelona i el diumenge 11 d'abril a Lleida. Avui, amb el suport de Rocío García, el control tècnic, Història i músiques al voltant del Rèquiem de Mozart. I és que ser-hi ara és més viure que morir. Ets a casa de Ràdio Sabadell i ara comença l'espia de Mahler.
Al principi era el vent fent fressa entre les branques i ens posem a cantar. I en ser la cançó ordida, el silenci descobríem i vam saber que som de l'esperit, de les cançons, del vent d'entre les branques. I amb prou feines ser-hi ara és més que viure i morir.
Aquesta era la veu del rapsoda i poeta català Enric Casasses recitant el seu poema Al principi era el vent. Casasses, guardonat el 2020 amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, segons ens recorda Manuel Guerrero en la seva antologia Sense contemplacions, ha estat un original renovador dels recitals poètics on, amb tècniques teatrals que ens remeten a Artaud o als concerts de rock, convoca un nombrós públic de fidels i curiosos amb veritables cerimònies de creació verbal. La principal virtut de l'obra literària de Casasses és la força expressiva de la seva llengua. I és que, com ha dit el mateix Casasses, la sonoritat forma part del significat profund del poema. La música, a la fi. Per això, el compositor tortosí Josep Oller ha capturat en una xarxa de pentagrames els versos del poema de Casasses, Al principi era el vent, que ara escoltarem en les veus del Pax Cor de Cambra conduït pel compositor. Partitura cobrirà el concert que els Simfònics del Vallès oferirem aquest divendres 26 de març a 8:45 del vespre al Teatre de la Faràndula de Sabadell, amb els veus del Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Al principi era el vent.
Thank you.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
El 9 de maig de l'any 1791, Mozart va ser nomenat ajudant sense sou del mestre de capella de la catedral de Sant Esteve de Viena, amb l'esperança d'esdevenir mestre de capella si el titular, malalt aleshores, no es recuperava. La ironia de la història és que es recuperà després de la mort de Mozart. L'estiu del 1791, mentre Mozart es trobava acompanyant la seva dona a Constanz en el balneari de Baden, el seu amic Anton Stoll li demanà de compondre música per a l'himne eucarístic Ave Verum Corpus, que vol dir salut, cos veritable, per celebrar la festa del Corpus Christi. Un exemple del qual, imaginat pel compositor britànic William Byrd, està sonant com a banda sonora d'aquest relat. També va ser la primera obra de Mozart com a ajudant del mestre de capella de la catedral de Viena. Aquesta breu composició transmet pietat de manera suau, sense aixecar la veu. Ave Verum Corpus serà la llavor de la que naixerà el Rèquiem uns mesos després, sobretot en els plantejaments estilístics que impliquen a la part coral a quatre veus. Escoltem l'Ave Verum Corpus de Mozart en les veus del cor i l'orquestra de Les Arts Florissants, conduït per William Christie. Els plantejaments d'estil que abonaran el terreny del que naixerà el fruit del Rèquiem els trobareu sonant en aquesta obra. Resumits en dues paraules, elegància i naturalitat. Un exemple de com recursos discrets poden transmetre meravelles transcendents.
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Les històries rere la gestació i difusió del Rèquiem de Mozart mereixerien veure's traslladades a una pantalla de cinema. En el guió destacarien les fetes i malifetes de tres personatges, el bo, el lleig i el dolent, com en una pel·lícula d'espagueti western. El primer en aparèixer seria el comte von Walsegg. Seria abans dels crèdits inicials, en el pròleg.
El malo.
L'estiu del 1791, Mozart va rebre l'encàrrec per part d'un missatger anònim de compondre un rèquiem. La història en revelà més tard que el nom de l'interessat era el comte Franz von Walsegg, un noble amant de la música que va tenir les santes galtes d'encarregar obres a diversos compositors per després fer-les passar com a seves. Cada dimarts i dijous, el comte Walsegg organitzava sessions de música de cambra al seu palau. Aviat el repertori se'ls hi va quedar curt i Walsegg decidí encarregar obres a cèlebres compositors del moment que després feia passar com a seves. Per exemple, aquest quartet amb flauta compost per Franz Anton Hofmeister, que el comte von Walsegg presumia de ser-ne l'autor davant dels seus col·legues. Quin galtes! El cas és que la jove esposa de von Walsegg, Anna, de 20 anys, havia mort el 14 de febrer del 1791 i el comte decidí de commemorar-la a través de la construcció d'un mausoleu al jardí del seu palau i de la composició d'un rèquiem que encarregà a Mozart per després, és clar, fer-lo passar com a seu. Però tenim clar el que és un rèquiem. Un rèquiem és la missa de difunts que fa servir l'Església Catòlica en els funerals o recordatoris d'un difunt. El nom de rèquiem prové de la primera paraula del text, que comença amb rèquiem aeternam dona eis domine, que en clar i català vol dir els concedeixi el descans etern, senyor. El primer rèquiem polifònic del que se'n té notícia és el que sona rere meu, creat pel compositor való Johannes Ockeghem, l'any 1483. Descanseu escoltant-lo. el segon personatge d'una pel·lícula d'espagueti western al voltant de la creació del Rèquiem de Mozart seria el mateix Mozart. Un Rèquiem per 4.000 euros.
El bueno.
Mozart accepta l'encàrrec del comte von Walsegg de compondre un Rèquiem a canvi de 225 florins, 4.000 euros d'ara al canvi. Després de rebre la meitat del pagament pactat, suspengué el projecte per poder atendre les demandes més immediates de les dues òperes que duia entre mans, la Clemenza di Tito i la Flauta Màgica. No va ser fins a la tardor que Mozart va poder dedicar al Rèquiem totes les seves energies. Mozart mai no havia compost una missa de difunts i pensà que, com a nou ajudant del mestre de capella de la catedral de Viena, aquest Rèquiem li serviria com a pròleg de molts altres Rèquiems que hauria de compondre en funció del càrrec. La prematura mort de Mozart convertí el pròleg en un epíleg. L'interès de Mozart per la música religiosa havia anat increixendo des del 1787. En els quatre darrers anys de la seva vida, estudià al detall les partitures de Johann Sebastian Bach i va implicar-se en la revisió i direcció dels oratoris de Carl Philipp Emanuel Bach i Händel, com aquesta música que està sonant rere meu, l'obertura de l'oratori Saül de Händel. I és que no hi ha futur sense passat. Aquesta immersió en el passat vestí la motivació principal de Mozart rere el seu Rèquiem. Integrar certes fórmules de contrapunt hereves de la tradició i incorporar-les sota la marca Mozart amb el propòsit d'enriquir el vocabulari estilístic, refinar la textura i reforçar l'audàcia expressiva. El resultat va ser una forma, estil i concepció sonora noves de trincar. La idea de partir de la base d'una música religiosa del passat per vestir una música religiosa del futur és literal en el Rèquiem de Mozart. A saber, la primera música que escoltem al Rèquiem no és original de Mozart, sinó que el capturà de l'himne funerari per la reina Carolina de Händel. Aquí, la prova sonora del beneït delicte. Primer, escoltem la versió original de Händel. Thank you. ara escoltem com Mozart incorpora aquest tema en la introducció del seu Rèquiem. No és l'única música que Mozart va agafar de Händel amb préstec. El segon número, el Kyrie, està basat en el darrer número d'una altra de les obres de Händel, l'himne de Dettingen, Händel com a referent textual. Tema que el mateix Händel va tornar a fer servir en un altre número del seu oratori més conegut, el Messies.
Thank you.
I ara escoltem el que fa Mozart amb aquest tema copiat a Händel en el seu Rèquiem, Kyrie. Tot i que cal dir en descàrrec de Mozart que aquesta seqüència dels graus de l'escala 5è, 6è, 7è, 1è, amb un salt de setena disminuïda entre el 6è i 7è graus, és una fórmula habitual en el barroc que el musicòleg Warren Kinkerdale anomenà panotipus. Pel panotipus és un fil de complicitat que uneix la música de compositors capdals de la història. Fil que ara començarem a estirar en temps progressiu. Comencem amb el panotipus que Johann Sebastian Bach instal·la en la fuga número 20, en la menor del segon llibre del clave ben trempat. O dit de manera més entenedora, preludis i fugues compostos entre els anys 1722 i 1740 per Johann Sebastian Bach amb totes les tonalitats majors i menors de la gamma cromàtica per a instrument de teclat. Aquesta fuga en panotipus ens la tradueix un referent de referents, Glenn Gould. Altre exemple d'aquesta fórmula amb nom de virus, panotipus. En aquest cas, el panotipus pertany al pare de la sinfonia i també del quartet de corda, Franz Joseph Haydn, i el trobem en el darrer moviment del seu quartet per a corda, número 5. Thank you. tanquem aquest catàleg de panotipus amb el que Beethoven ornà el seu desenvolupament del segon trio per a violí, violoncel i piano. Voilà. L'evidència és que la marca Mozart millorarà l'original de Händel en els temes prestats. Escoltem ara el panotipus definitiu, el del Rèquiem de Mozart, el moviment Kyrie, vocatiu del substantiu grec que vol dir senyor, en aquest cas, oh, senyor. Ens ho interpreten el conjunt Concentus Musicus, conduït per Nicolas Harnoncourt.
L'espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
Finalment, el tercer personatge en aquesta pel·lícula imaginària d'Spaghetti Western al voltant del Rèquiem de Mozart, Franz Xaver Süssmayer.
El feo.
La mort de Mozart la matinada del 5 de desembre del 1791 va interrompre la creació del Rèquiem en el vuitè compàs de Lacrimosa. Quan la seva salut es tornà precària, Mozart va esforçar-se per projectar el destí final de la partitura. Diversos relats ensucrats de romanticisme el descriuen estirat al llit de mort, dictant al seu alumne, Franz Xaver Süssmayer, les seves idees sobre com completar el Rèquiem. Així doncs, en aquesta cèlebre escena de la pel·lícula Amadeus, heu d'imaginar que és Süssmayer qui anota les indicacions de Mozart en agonia en comptes de Salieri. El lleig d'aquesta història.
¿Dónde estaba? Al final del recordaré. Estatuen sin
ya, ahora confutatis. Confutatis maledictis. Flamis acribus adictis, flamis acribus adictis. ¿Cómo traduciríais eso?
Condenados a las llamas del infortunio.
¿Creéis que existe?
¿Qué?
Un fuego que nunca se extingue, quemándonos para siempre.
Sí.
¿Es posible?
Vamos, empezad.
Terminamos en fa mayor.
Sí.
Ahora la menor, la menor. La menor.
Sí. Confutatis, la menor.
Empiezan las voces. Primero los bajos. Segunda parte del primer compás.
El compás, el compás.
4x4. Segunda parte del primer compás. En la. Confutatis. Segundo compás, segunda parte. Maledictis. ¿Entendéis?
Sí, un re sostenido.
Claro.
Sí.
Segunda parte del tercer compás en mi. Flamis acribus addictis. Rest. Maledictis. Flamis acribus addictis. ¿Lo habéis tomado?
Creo que sí.
Mostrádmelo. Bien, ahora los tenores. Cuarta parte del primer compás en do. Confutatis. Segundo compás, cuarta parte, re. Maledictis. ¿Lo cogéis?
Sí, sí, continuad.
Segunda parte del cuarto compás en fa.
Flamis acribus addictis, flamis acribus addictis.
Ahora la orquesta, segundo fa. Trombones bajos con los bajos. Idénticas notas y ritmo. Primer fagot y trombones con los tenores.
Vais muy deprisa.
¿Lo tenéis ya?
Muy deprisa.
¿Lo tenéis ya?
Primer fagot y trombones, ¿dónde?
Con los tenores.
¿Idéntico?
Pues claro, los instrumentos doblando las voces. Ahora, trompetas y timbales. No. Trompetas en re.
No, no lo entiendo.
¡Oídme! Trompetas en re, tónica y dominante, primera y tercera parte.
No.
Va bien con la armonía.
Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, lo entiendo, sí. Y eso es todo.
No, no. Ahora viene el fuego de la verdad. La cuerda al unísono. Ostinato en la. Así. Los compases siguientes sin crescendo.
Sí.
¿Lo habéis cogido?
Sí, sí, sí.
Mostrádmelo.
Grandioso.
Sí, 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 sí. Seguid. Bócame. Sotoboche. Escribid eso, sotoboche.
Sí, 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 sí.
Pianísimo. Bócame.
Pianísimo.
Benedictis. Sí. Llamadme entre los elegidos. Do mayor. Las sopranos y contraltos en tercera. Altos en do. Sopranos por encima.
Bócame. Benedictis.
Sopranos arriba está en fa. ¿En el segundo bócame?
Sí.
Sí, sí.
¿Y en dictis?
Sí.
Y por debajo solo violines, arpegios. Escala descendente en corcheas y luego volvemos al ostinato. Y ya está. ¿Lo tenéis?
Demasiado rápido.
¿Lo tenéis?
Muy deprisa. Un momento, por favor, un momento. Ya está.
Bien, enseñádmelo. Todo, desde el principio.
Aleshores, a veure, quines parts del Rèquiem són de Mozart i quines de Soussmayer? Sabem, segons ens expliquen les germanes Masseng en la seva biografia de Mozart, el següent. Obrim cometes. Són obra de Mozart les dues primeres parts, el Rèquiem i el Kyrie. Els cinc primers fragments del Dies Irae, pròpiament, el Tua Mirum, el Rex Tremenda, Recordare i Confutatis, són principalment de Mozart. Ell va escriure les parts vocals, el baix xifrat i algunes indicacions instrumentals. L'orquestració en el seu conjunt és de Soussmayer. El Lacrimosa està esbossat per Mozart, però només fins al vuitè compàs, i tota la resta és de Soussmayer. Tanquem cometes. Aquests són els darrers compassos que Mozart va compondre del Rèquiem, els vuit primers compassos del Lacrimosa. Els dos fragments que componen l'ofertori, el Domine Jesu i Hòsties, són principalment de Mozart, en el mateix sentit anterior, i orquestrats per Soussmayer. I finalment, el Santus, el Benedictus i l'Agnus Dei són tot obra de Soussmayer. Això és el que diuen les germanes Masseng. Puntualitzem. Tot i el que elles diguin que el Santus, Benedictus i Agnus Dei són completament de Soussmayer, el titular de la Simfònica del Vallès, Xavier Puig, apunta que molts experts creuen que Soussmayer va tenir accés a esbossos de Mozart, ja que mai més va escriure res d'aquest nivell o imaginació. Relacions temàtiques entre el Santus i el Dies Irae, errors en la part instrumental, però cap en la part vocal, coincidències del tema del Benedictus amb un exercici d'un alumne de Mozart fan sospitar que hi ha idees de Mozart també en aquests moviments. Escoltem l'Agnus Dei de Soussmayer inspirant-se en el que Mozart podria haver compost o deixat esbossat. Aquesta història al voltant del Rèquiem de Mozart i que hem equiparat amb una pel·lícula d'espagueti western té el seu epílac, el bo, el lleig i el dolent. El 14 de desembre del 1793, el Rèquiem de Mozart ressonà al nord d'Àustria, entre les parets de l'església de la ciutat de Viena-Neustadt, en una missa en memòria de la comtessa Anna. A la partitura general, sota el títol Rèquiem, hi havia escrit «Compost per Franz von Walsegg». El Galtes del Comte dirigia Cofoi l'orquestra gaudint del fruit dels 4.000 euros millor invertits de la història de la música. Tanquem el programa d'avui recordant que el Rèquiem de Mozart sonarà amb els Simfònics del Vallès inspirats pel seu director titular Xavier Puig, el cor de l'auditori Enric Granados de Lleida i les veus solistes de Marta Mateu, soprano, Gemma Coma Labert, mezzo, Albert Casals, tenor i Toni Marsol, baix. Aquest divendres, 26 de març vinent, al Teatre de la Faràndula de Sabadell, a 8:45 del vespre. I per als qui no hi pugueu ser, el tornem a interpretar els dies següents, 27 i 28 de març, a 6:45 del vespre al Palau de la Música Catalana de Barcelona. Amb repetició, l'11 d'abril, a l'Auditori Enric Granados de Lleida. Música per il·luminar la foscor d'aquests temps. Música amb la que demanar la salvació. Música a la fi, pel que el nostre pas per la vida sigui un bon viatge.
L'Espia de Mahler, un programa de la Simfònica del Vallès a Ràdio Sabadell 94.6.
Thank you.